Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Avui, amb els ulls posats a l'Etihad, on el Manchester City i el Real Madrid disputaran l'anada d'aquesta eliminatòria que podríem anomenar de setzens de final de la Champions, dos grans d'Europa que no estan en bon moment i per això s'han vist abocats a haver de jugar aquesta eliminatòria. És fort, però un dels dos, o el Madrid o el City, es quedarà fora dels vuitens de final. El Real Madrid està líder de la Lliga, però és un equip fràgil, sobretot defensivament, i arriba amb la defensa en quadra, i el que li està passant al City no és normal amb la plantilla que té. Està cinquè a la Premier i ha guanyat només la meitat dels partits que ha disputat. A Europa es va classificar en el top 24 en la última jornada i patint. Tot això no resta ni un mínim d'expectació a l'eliminatòria. Avui, per tant, tots pendents del tiempo de juego a partir de les 8 del vespre, amb els 4 primers partits d'aquesta eliminatòria prèvia als vuitens de final. També avui, a 6:45, Brest-PSG, interessant partit, i a les 9, Juve-PSV i Sporting de Portugal, Borussia de Dortmund. Demà la resta de partits, també amb tiempo de juego, ja demà per la web i aplicacions. De seguida estem a Manchester. Avui també abordarem i actualitzarem el cas Mapi León Daniela Caracas. La jugadora del Barça, que havia comunicat, va negar ahir que fes cap tocament a la zona íntima de la jugadora de l'Espanyol i va parlar de lance del juego. Nega la major, per tant, Mapi León. Podríem dir que és la paraula d'una contra la paraula de l'altra, si no fos perquè tots hem vist les imatges i en les imatges s'aprecia clarament com Mapi León toca l'entrecuix de la jugadora de l'Espanyol. Francament, un esperava que quan Mapi León digués alguna cosa fos per disculpar-se, però no, el que ha fet és negar el que sembla evident. Ara estem pendents, bàsicament, de si la jugadora de l'Espanyol, Daniela Caracas, adopta alguna mena d'acció legal. El futbol femení, que està buscant evolucionar, però amb aquesta imatge el que hem fet és una regressió de més de 30 anys, perquè és inevitable recordar aquella acció de Michel en Valderrama de l'any 91. Aquest matí, per cert, ha declarat Rubiales en el judici en el que se l'acusa d'agressió sexual. Manté Rubiales que el petó a Jennifer Hermoso va ser consentit i ha reconegut, però, que es va equivocar i que va fotre la pota. Al Barça, aquesta tarda, sessió informativa amb els socis per informar de l'estat de les obres del Camp Nou. No sé si el club serà capaç de fixar ja o no una data pel retorn a l'estadi, que és el que tots estem esperant. A l'Espanyol, operat amb èxit, el porter Pacheco, del turmell dret. En bàsquet avui passarà per Esports COPE Diego Campo, el tècnic del Manresa, a 3 dies de medir-se el Real Madrid als quarts de final de la Copa del Rei. I en futbol sala avui tenim Jaén-Barça, és partit de quarts de final de la Copa del Rei a partit únic. La cita a les 9 de la nit. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, Valla Parella, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Champions, qui arriba pitjor? Creieu que el City al 58%, que el Real Madrid al 42%. En clau espanyol, us preguntem sobre el cas Mapi León, si s'hauria de denunciar. Creieu que sí, que ho hauria de fer la jugadora Daniela al 61%, que ho hauria de fer a l'Espanyol al 24%, que no hi hauria d'haver denúncia al 15%. I en clau Girona, qui és més important recuperar de cara al partit de Lliga de divendres, Arnau o Miguel? Esteu votant per Arnau al 18%, per Miguel al 82%. Marc Peirés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mira, vecino, escucha esto. Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Guardiola, que me parece un entrenador que tiene siempre ha intentado de meter algo nuevo en sus equipos, ha aportado mucho al fútbol, ha sido y sigue siendo un innovador del fútbol. Entonces le tengo un montón de respeto porque sigo pensando que es uno de los mejores, si no el mejor. Y todas las veces que nos enfrentamos es una pesadilla preparar los partidos porque tiene siempre ideas que te hacen pensar.
Cuando perdimos el Bernabéu en los últimos minutos y vinisteis aquí a visitarnos, eras muy favoritos. Entonces ganamos 4-0. El año pasado, como ganamos 4-0, pues éramos nosotros los favoritos. Haced lo que queráis, lo que os apetezca decirnos.
Què passa, que es presenta apassionant, hi ha una gran expectació davant d'aquesta eliminatòria entre el Manchester City i el Real Madrid. Només pot quedar un dels dos quedarà fora en aquesta ronda prèvia als vuitens de final. Anem cap a Manchester per conèixer l'última hora del Real Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, qué gran partido, qué gran eliminatoria. Este Manchester City-Real Madrid, que ya se ha convertido en un clásico del fútbol europeo, pero que le llega a los dos equipos. Ninguno de los dos está en buen momento, Miguel Ángel, ahora mismo.
Bueno, quizás históricamente el derbi de Europa o el clásico de Europa creo que es un Madrid-Bayern, pero es evidente que en el último lustro es este Madrid-Manchester City, quinto enfrentamiento en 6 temporadas. Guardiola y Ancelotti en los banquillos, Ancelotti 5 Champions como técnico, Guardiola 3-1 de momento para el italiano en eliminatorias, y a ver qué pasa. Es cierto que llegan los dos equipos no en plenitud, con muchas dudas. El City es quinto en la Premier, muy alejado del Liverpool, ha ganado solo 12 de 24 partidos, muy raro, y el Madrid pues bueno, quizás no en tan mala situación en su campeonato doméstico, porque es líder de la Liga, pero dejando dudas y sin responder ante los partidos grandes. Así que es un partidazo, hay muchas ganas de verlo y veremos a ver quién se lleva el gato al agua.
También es un aspecto que afecta esta temporada a los dos equipos, que son las bajas. En el City, como todo el mundo sabe, Rodrigo, que la está acusando mucho, pero tiene más. Pero es que el Madrid en defensa, sobre todo, Miguel Ángel, está en cuadro ahora mismo, ¿eh?
Claro, es que todas las bajas que tiene Ancelotti las tiene atrás. Y luego está el riesgo de amarillas para la vuelta. Recordemos que están fuera de combate 3 centrales, como Militao, como Rüdiger y como Álava, y luego los 2 laterales derechos, Carvajal y Lucas Vázquez. Así que vamos a ver qué decisión toma Ancelotti. Ayer informábamos en el partidazo que en ese entrenamiento en el Etihad, cuando se marchó la prensa, Ancelotti probó con Mendy de lateral derecho, Fran García de lateral izquierdo, los centrales serían los mismos que en el derbi, Tchouaméni y Asensio, y si esta idea la ejecuta, Valverde jugará en el centro del campo, junto con Ceballos y luego, por supuesto, los 4 de arriba, Bellingham, Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Si al final se echa atrás y pone a Valverde de lateral derecho, pues Mendy sería lateral izquierdo, no jugaría Fran García y quizás se debilitaría el centro del campo, tendría que dar entrada bien a Camavinga, que sale de lesión y que tuvo 9 minutos en el derbi, o bien a Modric. Así que a ver qué decisión toma Ancelotti, pero esto es, pues si fortaleces el centro del campo, debilitas la defensa, aunque Mendy es un defensa, y si juega de lateral derecho, pues de los 4 de atrás, 3 serían defensores específicos. Así que es una decisión delicada y complicada la que tiene que tomar Ancelotti.
¿Qué sensaciones palpas en el equipo de cara a la eliminatoria, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que el equipo evidentemente está muy motivado, es un equipo que conocen bien, al que se han enfrentado en las últimas temporadas, que también les trae buenos recuerdos, pese a ese 4-0 de hace 2 años. Bueno, el año pasado, en un ejercicio defensivo y de supervivencia en la tanda de penaltis, el equipo pasó, más lo de hace 3 años en el Bernabéu, con aquella prórroga, con el gol de Benzema, después del doblete de Rodrigo. Yo creo que también es muy importante si ha calado definitivamente el mensaje de Ancelotti del compromiso defensivo. Lo reiteró en el derbi el pasado fin de semana, en el descanso. Los jugadores le hicieron caso, como ayer reconoció Rodrigo. Si los de arriba aprietan, corren, muerden, pues evidentemente el equipo gana opciones de pasar, ¿no? De cara a la vuelta, como te decía, porque esta eliminatoria no solo se juega hoy, también se juega la próxima semana en el Bernabéu, y en eso el Madrid tiene ventaja. Hay 5 jugadores apercibidos, son Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Modric y Endrick. Y eso sí, buenas noticias para Ancelotti, porque parece que Rüdiger, que se va a perder esta ida por lesión y que también está apercibido, sí va a estar disponible para el partido de vuelta de la próxima semana en casa.
Veremos qué pasa hoy de momento. Miguel Ángel, los escuchamos con mucha atención en el tiempo de juego. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Otro, hasta luego, chao.
Moltes baixes al Real Madrid i al City, que està fent una mala temporada, i ens preguntem, o ens estem preguntant durant la temporada, què li està passant a l'equip de Pep Guardiola. A veure si ens dona una miqueta de llum al Pol Ballús, company de The Athletic, que ha estat els últims anys vivint a Manchester, és autor del llibre Pep's City. Pol, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, Pol, és una pregunta que ens hem fet moltes vegades durant aquesta temporada, a veure quina és la teva teoria o què ens pots explicar tu. Què li està passant al City aquest any? Per què està o no està guanyant tants partits? Perquè no és normal que un equip com el City, la Premier, per exemple, hagi guanyat només la meitat dels partits que ha jugat.
Sí. A veure, quan passen aquestes coses tan brutals, diguéssim, i tan dramàtiques i tan inesperades, al final hi han moltes causes per mi. Et ve al cap, el primer que et ve al cap és el nom de Rodri, que evidentment té un impacte molt clar. El jugador, per mi, el més insubstituïble que té aquest City, perquè no hi ha recanvi, no hi ha ningú que pugui entrar al seu lloc, i et fa la feina de 2-3 jugadors. Això per començar, també. I llavors el tema de que Rodri no tingui cap recanvi, per mi, et porta cap al segon punt, que és que fa alguns anys, 2-3 anys et diria, que hi ha algunes decisions a nivell de fitxatges que el City doncs, no les ha encertat com jo crec que voldrien. Es va intentar portar Calvin Phillips al Leeds per ser el substitut de Rodri i no ha sortit bé. Parlaria també de Mateus Nunes, que ara està jugant, però que van pagar molts diners, diria més de 55 quilos, i tampoc ha donat aquest rendiment. Llavors, això també és un factor. I, per últim, et diria que, més enllà de Rodri, i que passen més desapercebudes, però han tingut moltes lesions en tota la defensa. Han perdut a diversos dels seus centrals per diversos mesos. Rubén Díaz ha estat fora mesos, Nathan Aké ha estat fora mesos, Akanji ha estat lesionat i John Stones ha estat fora mesos. Llavors, això li ha donat una inconsistència que fa que ara el City passi per un moment a nivell mental fumut, també, perquè hi ha hagut la sensació en molts partits com que dubtaven fins i tot d'ells mateixos i del que feien, i jo crec que això és la gran barrera contra la que està lluitant ara mateix.
Ja. I un altre factor que no sé fins a quin punt creus que pot incidir també, que és que Guardiola, tots el coneixem, és un entrenador molt exigent, molt pesat, entre cometes, ja porta allà moltes temporades, porta temps treballant amb els mateixos futbolistes. No sé fins a quin punt també hi pot haver a la plantilla un cert esgotament o un cert desgast, Pol.
Sí, el que jo crec que és bastant evident també és que hi ha d'haver un canvi de cicle. És que ja porten molts anys molts jugadors amb Pep Guardiola. Pep Guardiola, evidentment, té unes demandes i una intensitat que la pots mantenir durant uns anys, però que pot passar que al cap d'un temps doncs, algun jugador i el propi club decideixin doncs, que el millor doncs, és separar camins. El que passa és que el City jo crec que tampoc es van atrevir a fer aquest canvi abans perquè els resultats eren molt bons. Al final, fa 2 anys, guanyen el triplet. La temporada passada, si no perden contra el Madrid a la Champions, molt possiblement guanyen la Champions també, perquè estaven allà. I van guanyar la Premier, que en porten 4 de seguides guanyades. Llavors era complicat trobar el moment i encara d'alguna manera creien que hi havia suc per treure en aquest grup, però jo crec que en aquesta temporada, d'alguna manera, alguna lliçó que prenen és que, bueno, que ja toca fer aquest canvi. Hem vist a Kyle Walker com marxava al mercat d'hivern més ràpid que tard, i hi ha altres noms, ara ve el cap Kevin De Bruyne, per exemple, que acaba contracte aquest estiu, i quan li hem preguntat a Guardiola sobre la seva situació, no ha sigut molt concret en assegurar que renovi. I ara tot fa pensar que sembla més probable que marxi. Llavors, s'ajunta tot una mica. Crec que el canvi de cicle també, evidentment, ja toca, i que el club ho saben, i que ha arribat tard, però que no han trobat abans el moment per fer-lo.
El canvi de cicle passaria per una renovació de la plantilla, perquè l'entrenador Guardiola ha renovat. Pol, no sé si et va sorprendre, perquè es parlava molt de que aquesta podia ser la seva última temporada allà, però ha renovat. No sé si et va sorprendre aquesta renovació.
Et sorprèn perquè, clar, els anys que porta Guardiola allà és una cosa que no t'esperava, que cap de ni la més optimista de les previsions es podia esperar. El que no em sorprèn i el que penso és que si Guardiola ha d'entrenar o vol seguir entrenant a nivell de clubs, jo crec que tothom sap, i ell el primer, que no estarà en lloc més còmode que el Manchester City, per tot l'entorn que té, per tot el que hi ha allà. Llavors, en aquest sentit, no va ser tan sorprenent, però sí que, evidentment, es donava per fet. Jo et diria que a l'estiu passat el que semblava més probable i més evident era que Guardiola doncs, que s'acabés el seu contracte i que acabés aquest cicle al Manchester City, però per diferents motius doncs, va decidir renovar. Sí que va ser un punt sorprenent, però també penso que és un missatge a nivell de club i també amb els jugadors. Et comentava ara Kyle Walker, que se'n va, De Bruyne, no sé què. Canvi de cicle que hi pugui haver, el club l'accepta, però el vol fer un Guardiola. I és un missatge també de cara al vestidor que, bueno, que hi haurà un canvi de cicle, però l'entrenador seguirà sent el mateix. Així que ho sàpiga tothom. I una mica això. Crec que és aquest missatge el que ha volgut enviar el club, també.
Molt bé, Pol. Per acabar, com veus l'eliminatòria? Que no està en bon moment al City, però tampoc està gaire bé al Madrid i té moltes baixes.
Sí, els dos estan tocats, però jo encara et diria que veig un punt favorit al Madrid, Per la tornada a casa crec que hi fa molt. I una mica el que et deia del City, que evidentment no té mals jugadors ni molt menys, però que estan lluitant contra aquest factor mental de dubtar d'ells mateixos, de no trobar-se al seu millor moment i de cara a coses que les temporades passades feien perquè se sabien un equip molt potent, doncs ara tenen més dubtes i els surten menys. Llavors això és el que em fa pensar, juntament amb el partit de tornada al Bernabéu, que el Madrid és favorit per aquesta eliminatòria.
Molt bé, a veure què passa. Pol Ballús, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns i per il·luminar-nos. Una abraçada forta.
Un plaer, que vagi bé.
Aquí està el José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Que ja vaig jo, bona tarda.
Per tu, gran favorit al Manchester City a l'eliminatòria, no? Però tornaré, super favorit, no?
Tornaré a recordar la defensa titular avui del Madrid. Ferland Mendy a banda canviada, Aurelien Tchouaméni, que com tingui el dia pot ser Tchouaméni, Raúl Asensio i Fran. No ho dic només no ho dic jo, ho diuen també les cases d'apostes, que a aquesta hora donen favorit per passar l'eliminatòria al Manchester City.
No per gaire, imagino, no?
No, no per gaire. No per gaire. 1,80 contra 2 i escaig. No per gaire.
Doncs a les 9 aquest Manchester City-Real Madrid hi ha 3 partits més. Avui Gil, en sessió de tarda, un partit molt interessant, que és el que enfronta el Brest i el PSG.
Un bon aperitiu, eh? Sí. Abans de que arribi el partit de la jornada. Brest-Paris-Saint-Germain, conjunts de la mateixa lliga, la lliga francesa, és el que té aquesta nova Champions. Un partit on hauria de debutar Baratskelia amb el conjunt de Luis Enrique, però es parla fonamentalment del gran moment que està vivint ara mateix un tal Ousmane Dembélé, que va passar pel Futbol Club Barcelona. Tot plegat en el mix de Luis Enrique.
¿Qué va a pasar mañana en términos futbolísticos? No lo sé. Creo que todos somos conscientes de lo importante que es esta competición para nosotros, de lo atractiva, de lo que significa para nuestro club. Exceso de confianza no va a haber, seguro. Cada partido que hemos jugado contra el Brest ha sido difícil, porque da igual la ventaja que lleves, que ellos son capaces de marcar 2 goles en 2 minutos. Y lo que sí está sorprendiéndonos a todos, Ousmane, es su capacidad dentro del área para moverse. Ni él mismo esperaba estar en esos números, pero eso es lo bonito de formar parte de un equipo.
Ja a la franja de les 9 de la nit, Juventus PSV Eindhoven, amb Thiago Mota qüestionat a la banqueta bianconera, però amb Kolo Muani en fletxa decididament cap amunt. Ja es van enfrontar a la fase Lliga. És el que té aquesta nova Lliga de Campions. Llavors va ganar la Juventus per 3-1. A més, el PSV arriba després de 2 empats consecutius a l'Eredivisie que han fet que l'Ajax l'atrapi en la lluita pel títol. I l'altre partit de les 9 de la nit, Sporting de Lisboa, Dortmund. Papereta difícil, la del nou tècnic del conjunt alemany, Niko Kovac, intentant reconstruir el Borussia, que avui visita el camp d'un tal Gyökeres. No té el nom de Haaland, però en 27 partits el xicot ha fet 28 gols.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, l'himne de la Champions, l'Etihad i el City i el Madrid sortint al camp. Abraçada d'Ancelotti i Guardiola, primer salt d'una eliminatòria vida o mort que posa el punt i final dimecres dia 19 al Bernabéu. I al sofà, Hansi Flick i el Cholo Simeone, Flick prop del Turo Park i el Cholo a la urbanització La Finca de Pozuelo de Alarcón. I davant d'ells, davant dels seus sofàs, una tele, per exemple, de 55 polzades, és a dir, 121,76 centímetres d'ample i 68,49 centímetres d'alt. Un luxe, mirar el partit des de casa perquè has fet els deures. Sofà de Hansi, peus damunt la taula de centre, imatges d'alta definició, altaveus de 60 watts, per aconseguir una experiència envolvent en 3D que et fa viure el partit com si estiguessis a l'estadi. Poses l'àudio de Cope a tiempo de juego i el resultat ja és espectacular. Frick i el Xolo gaudint del partit. Hansi, amb una cervesa al més pur estil bavarès, bressol de la cultura i la idiosincràsia alemanya. El Xolo, amb un refresc de cola, picant, nous, ametlles, avellanes, patates xips, saltant, cridant, aixecant-se, donar cops de puny, histèric. Frick més tranquil. Segurament haurà vist també el Brest Paris Saint-Germain, que comença a 6:45 de la tarda. Segurament superarà a 7:45 el descans del partit a França i ha seguit amb Panxo al sofà en una gran sessió contínua de futbol. I dimecres que ve tornem, Bernabéu i sofàs, al davant de Cinesa Diagonal i a la finca de Pozuelo de Alarcón.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:25, a gaudir de la jornada Champions. Ara de seguida el cas Mapi León.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagino que a aquestes alçades tots coneixeu la història. La jugadora del Barça, Mapi León, que va fer durant la disputa del derbi entre l'Espanyol i el Barça un tocament a la jugadora de l'Espanyol, Daniela Caracas, a la seva part genital, com va denunciar ahir l'Espanyol en un comunicat. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Les novetats d'última hora és el comunicat de la jugadora del Barça, Mapi León, que nega la major.
Sí, que va 9:45 del vespre, 7 hores després del comunicat de l'Espanyol, la defensa del Barça va donar la seva versió dels fets a través de les xarxes de comunicació del club, comunicat on nega qualsevol tocament a la futbolista de l'Espanyol, Daniela Caracas, i assegura que va ser una acció del joc. Mapi León nega que hagués tocat les parts íntimes de la seva companya, diu que mai va tenir la intenció de vulnerar la intimitat de la jugadora rival i que, arran d'una topada amb ella en una jugada de pilota parada, la seva reacció va ser de tocar-li la cama dient-li què te passa, i no el viral tienes pitxa. La defensa blaugrana, a més, reconeix que mai se li passaria pel cap tocar les parts íntimes de cap companya perquè va en contra dels seus principis. També ha condemnat els atacs que ha patit Caracas a les xarxes i li dona suport. Diu que s'ha generat una polèmica per fer-li mal amb notícies i actes manipulats. De moment, al marge de la resposta de Mapi León, la Lliga F encara no s'ha pronunciat al respecte. Sí, ho ha fet l'AFE i FUTPRO. Els dos sindicats han emès un comunicat on rebutgen qualsevol tipus de violència i s'han posat en contacte amb totes les parts implicades per aclarir els fets.
Aquesta és la postura de Mapi León, el que passa és que les imatges estan aquí i les hem vist tots. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Pel que fa a la Daniela, estem ara mateix pendents de si finalment la jugadora de l'Espanyol decideix denunciar o no.
La Caracas ha demanat distància, vol estar una mica tranquil·la, l'equip fa festa avui, així que no sembla que avui sigui el dia en el que l'Espanyol anunciï quina ha estat la decisió de Caracas. L'Espanyol ha posat, com bé dèiem ahir, els seus serveis jurídics al servei de la Daniela Caracas, que de moment demana distància. L'Espanyol no sap res del Barça, no sap res de Mapi, perquè no ha rebut cap comunicació directa ni cap mena d'explicació. Avui s'han intercanviat missatges entre Caracas i la responsable del futbol femení, Dolors Ribalta, que ahir va passar pel partidazo de Cope per parlar així de clar.
En esta acción recibe este tocamiento, Daniela se queda en shock, evidentemente no reacciona para no empeorar la situación del equipo y a partir de ahí se van sucediendo las horas y esta acción coge mucho más revuelo, no solo la acción, sino también los insultos que recibe nuestra jugadora, y a partir de ahí es cuando el club decide acompañar a la jugadora, defenderla, protegerla, y la acción con el comunicado.
I ara què? Perquè després del comunicat de l'Espanyol i el de la Màpia a través de les xarxes del Barça, doncs cal esperar el que, bé dèiem abans, faci Caracas.
Decir que esta acción es lamentable y es inaceptable, y a partir de aquí pues seguir nuestro camino, y estaremos a su lado en el camino que quiera y decida seguir. Es una jugadora que queremos que esté bien para competir, queremos que esté bien para vivir, entonces nosotros lo que queremos es protegerla, cuidarla, y a partir de ahí decidir ella lo que considere, y nosotros darle apoyo y acompañarla. Ya lo hacemos a nivel jurídico y a nivel psicológico.
Doncs anirem seguint el cas, de seguida ho comentem el debat amb l'Emilio i el Tomàs. No sé si aquest cas acabarà als tribunals o no. Qui ha estat als tribunals aquest matí és Rubiales. Declarat aquest matí, Edu, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, eh?
Sí, dia clau en el judici contra l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol. Sisè dia de judici, Rubiales ha reiterat avui dimarts que el petó a Jenny Hermoso va ser consentit. Admet que es va equivocar perquè hauria d'haver actuat des d'un perfil més institucional, però ha negat que pressionés a la futbolista per fer un comunicat conjunt. Segons la seva versió, tot va passar de forma coordinada i li treu importància al moment del petó que es va produir en l'entrega de la medalla després de guanyar el Mundial ara fa dos anys.
Estaban pasando, ya habían pasado primero los árbitros y el equipo que había perdido, le tocaba pasar a las jugadoras antes de levantar la copa. Había fallado un penalti y con la tensión que hubo en el partido, pues la verdad es que eso fue tremendo para ella. Pero yo le dije, oye, olvida ya el penalti, somos campeonas, esto es también gracias a ti, sin ti no lo hubiéramos podido conseguir. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó, y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito, y me dijo vale. Eso es lo que ocurrió.
És com donar una abraçada en un moment històric, ja ha insistit Rubiales en la seva declaració com a acusat, perquè no es guanya Mundial tots els dies, segons ell. I ha sorprès amb la seva defensa menys esperada quan la fiscal li ha preguntat si hagués fet el mateix amb un jugador de la selecció masculina.
Habitualmente con sus amigos, conocidos, conocidas, con un beso en los labios.
Cuando hay una situación de este tipo, me ha pasado con compañeros de fútbol, que después de marcar un gol... Recuerdo, por ejemplo, siendo jugador del Levante, cuando ganamos el Bernabéu, que era una hazaña bestial, pues nos pasó, y en alguna que otra situación similar. Sí.
Tirant de meroteca, Rubiales finalment també ha assegurat que sempre va veure Jenny Hermoso feliç i contenta com la resta de les jugadores, i que la futbolista mai va canviar de versió fins uns dies després. Demà serà el torn d'escoltar Jorge Vilda, Rubén Rivera i Albert Luque després de que el jutge donés per acabada la sessió amb un, paraules textuals, me tienen agotado.
Sí, sí. El jutge és particular, eh?
El clip, si el veieu, està molt bé, però el jutge el que dius és un figurat.
Sí. Un parell de temes més relacionats amb tribunals. L'audiència de les Palmes de decideix seguir endavant amb la investigació a Raúl Asensio, el futbolista del Real Madrid, per difondre un vídeo sexual d'una menor, i la Lliga denuncia davant del Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol la carta protesta del Real Madrid posant en dubte la competició. I era el Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Pendents de les obres del Camp Nou, eh? Avui pot ser un dia important o no, ja ho veurem. Depèn del que comuniquin. Elena Fort, que hi ha una sessió informativa prevista en la que el Barça ha de donar informació sobre les obres del Camp Nou. No sé si seran capaços o no de donar ja una data de retorn a l'estadi.
Ha estat bé aquesta sintonia de Manolo i Benito.
Manos
a l'obra. Sí, és a les 6 de la tarda a l'Auditori, aquesta sessió oberta als socis, que ja van demanar per poder estar, i van omplir tota la capacitat de l'Auditori. La resta ho seguirem a través de Barça One, a través de la televisió del club. A les 6 de la tarda es pot seguir. La vicepresidenta Elena Fort i el cap de les operacions de l'Espai Barça, Joan Centelles, explicaran i respondran a totes les preguntes. El que ja sabem, una part del que explicaran, és primer que les obres, segons el Barça, mantenen el ritme necessari, que s'està treballant per tornar abans de l'estiu, remarquen el Barça, amb 60.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou abans d'acabar la temporada, és a dir, al mes de maig. S'està ja treballant en la gespa, és la gran novetat. S'han començat les obres per plantar la gespa. Durarà aquest procés 10 setmanes. Han retirat la sorra, primer han retirat tot el que hi havia, tota la maquinària a la zona de la gespa, retiren la sorra de les obres, instauren els desguàs que passarà per sota de la gespa i després plantaran la gespa del futur estadi. Acabarà tot això a meitat del mes d'abril. Treballen, insisteix el Barça, en tornar al mes de maig amb un sistema provisional de control d'accés, d'il·luminació i també alguns punts de restauració. Del tema coberta és el canvi significatiu. S'anaven a començar les obres de la coberta aquest estiu, però es faran a l'acabar la següent temporada, és a dir, a l'estiu del 2026. Se començarà a instal·lar la coberta. S'esperava que el juliol del 26 estigués tot l'estadi amb 105.000 espectadors. Ja ha fet, no hi serà així. Trigaran, potser, uns 3 mesos més. Acabarà l'estiu i estaran encara fent la coberta. Per tant, el Barça jugarà a l'Spotify Camp Nou la temporada vinent, i aquesta s'hi juguen, sense coberta, ni la zona de llotja ni res, així que si plou, la gent es mullarà. També han explicat al Barça que hi ara treballen 6 dies a la setmana, de dilluns a dissabte, 24 hores i amb 3.000 treballadors. Són algunes de les novetats. Sabrem més aquesta tarda sobre el futur estadi.
A veure què expliquen. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb l'Emilio Pérez de Rozas, que es connecta de seguida, i el Tomàs Guas. Hola, Tomàs, bona tarda.
Querido, ¿qué tal estás?
Molt bé, home, aquí comentant l'actualitat de la jornada, que
sí,
passa bàsicament pel partit de l'Etihad, i també pel desagradable tema, Tomàs, i per aquí començarem, de Mapi León i de Daniela Caracas, que vull escoltar la teva opinió sobre el que va passar i el comunicat de Mapi León negant la major.
Jo, a mi em sembla que el comunicat ja és la guinda d'una cosa que no entenc. Jo, aquests personatges, que no s'equivoquen mai, és que em sorprenen molt. Em sorprèn molt. Dic, escolti, mira, José, jo vaig tenir un mal moment. Jo m'equivoco 43 vegades al dia. Hi ha una cosa, diu, una grandera que el ser humà té a l'abast, que és demanar perdó. I, mira, se me fue la bola, ja està. No parlem més. Jo, 24 hores quasi després, aquest comunicat, amb l'escut del Barça dalt, si que vostè, club, això ho dona per fet. Noi, a mi em sembla que és una cosa de bojos, de bojos. Perquè jo soy incapaç de dir, una persona que demana perdó i que diu que se m'ha ido la bola, pues, la nena, pues, que no se repita. Però és que això és una sensació absolutament, com et diré jo, de perdre una mica la fe amb l'home, la dona, tota cosa que tingui dos potes i cabina. Em sembla una cosa terrible, vaja. Però, noi, va així.
Sí.
Va així. Ara, sobretot les reaccions, no? Jo una sèrie de coses, Michel i Valderrama, una sèrie de qüestions inverosímils. Però que bé, déjese de conyes. El fet és el fet. Hi ha vídeos, hi ha fotos. Oigan, bé, accepte-lo, coño, s'ha equivocat, hòstia, senyora, però si no passa nada, ja està, no tornaria a fer-ho. Em sembla una cosa delirant.
Sí, perquè, clar, després sí que es pot discutir el grau de gravetat que té el tema, que aquí cadascú tindrà la seva opinió. Podem discutir sobre el terme de l'acció. Per exemple, l'Espanyol en el seu comunicat parla d'un fet que vulnera la intimitat de la jugadora, no parla d'agressió sexual, per exemple, però que hi va haver tocament. És que estan les imatges, Tomàs, no?, que són clares, no?
No, clar, però és que jo em refereixo a això. Vull dir, ella sap perfectament el món en què viu. Llavors, això funciona així. Jo no sé què passa si això arriba a un jutge, Si aquesta nena denuncia i arriba a un jutjat, amb la llei en vigor a Espanya en aquest moment, no sé què és de la vida de la tal Mapi León aquesta, no ho sé. Ara, és que jo sé per què s'ha d'arribar aquí. Jo dic, senyora, vostè va fer això? Sí. Se le fue la bola? Sí. Bueno, pues ya está. Perdoni. No, però no l'endemano. En acabar el partit has d'entrar al vestidor perquè has de tenir algú del club que digui, nena, la vamos a liar gorda. vés cap allà, disculpa't, i això pues, mira, pues queda pues, com una anècdota xusca, desagradable, tot el que tu vulguis, bueno, molt bé. Però bueno, que, mira, ha tingut la gran ter de humiliar-se amb el bon sentit. I anar allà i anar a demanar perdó a aquesta criatura que no té cap culpa. Pues no, senyor, embolica que fa fort. Jo és que no ho entenc. No ho entenc. Ara és el món que vius, eh?
A veure què opina l'Emilio. Emilio, sobre el caso Mapileón Daniela Caracas.
Bueno, mira, yo le estoy dando muchas vueltas estos días a este tema, pero es una circunstancia, digamos, que en el mundo en el que nos encontramos es un poco complicadilla. Lo digo porque este partido ha demostrado que probablemente el fútbol femenino que se nos vendió como una cosa idílica, donde todo el mundo se abrazaba al final y se besaban y todos eran un ejemplo y tal, pues bueno, en este partido se ha empezado a descubrir algunas cositas que son cada vez más parecidas al fútbol masculino, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no solo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tomás, absolutamente de acuerdo, sino que yo lo trasladaría a la vida cotidiana, que es también, yo creo, a lo que se refiere Tomás y a lo que estás pensando tú, Iván, que es. ¿Tanto cuesta pedir disculpas?
Sí, sí, eso
¿tanto que cuesta
sí.
pedir perdón? ¿Tanto cuesta decir que te has equivocado? Y me refiero a los políticos, a los investigadores, a los ricos, a Bill Gates, a Leighton Moose este, a mi hermana, a mí, a mis hijos, a todo el mundo. Si tú eres humilde y reconoces que estás equivocado, quedas como una reina. En el sentido de decir, pues se me ha ido la olla, pues yo, ¿qué? ¿Entiendes? O sea, y sin embargo, hay imágenes que tú no puedes transformar. ¿Entiendes? O sea, tú puedes considerar lo que quieras y te puedes sentir muy ofendida por todo lo que tú quieras, pero aquí ha habido alguien que ha sufrido esa agresión, entre comillas, y que nunca ninguno de nosotros estará en su piel para saber si es mucha o poca agresión. Es una agresión, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es disculparte. Y además, vuelvo al tema de Tomás. ¿Qué ocurre? Que no hay nadie alrededor que diga, perdón, es que tenemos que arreglarlo de esta manera, esto. No, no hay nadie. O sea, las 25 personas que hay alrededor en el Barça de esta chica están a favor de hacer esta explicación tan cutre. ¿De verdad? O sea, nadie puede decir, oye, ¿qué no veis que estamos haciendo una bobada? O sea, reconozcamos que nos hemos equivocado y punto, y ya está. Sí. Y además, es que reconociéndolo se acaba la historia. O sea, pues, como dice Tomás, puede ser más o menos fea, puede ser todo lo que queramos. ¿Vale? Pero ahora la historia no tiene por qué acabarse.
Sí, sí.
¿Entiendes? Porque el Barcelona y la propia protagonista han dado una explicación tan superficial que no es creíble.
Sí, sí. Doncs a veure com acaba el tema. Acabarà d'una forma o d'una altra, depenent de les mesures que decideixen prendre o no la jugadora de l'Espanyol, Daniela Caracas. Abans d'acabar, ràpidament, una impressió sobre el que pot passar avui a l'Etihad. Tomàs, entre el City i el Real Madrid, dos grans, però que no estan en bon moment de forma ara mateix cap dels dos.
No tinc idea. No tinc idea perquè realment, clar, és que dius, escolta'm, aquests dos equips han acabat els punts primers de la lligueta que és la que van fer, però escolti, amb el millor moment de la seva vida no està. Llavors, bueno, l'única cosa que jo veig que el Madrid és una cosa desballestada, que a darrere només falta el Xendo, en comptes d'estar a la banqueta surti cap allà, i els altres que tenen més, perquè a més han comprat el que han volgut a l'hivern i tot això, doncs tampoc donen dos passes seguits. A mi em sembla que és l'eliminatòria, no hi ha el partit d'avui, no? És que em sorprendria molt un 3-0 i un 0-3, que pot passar, eh? Però que em sembla que és un els agafa els dos amb el peu molt girat. No han fet els deures i un dels dos fora. No sé què passarà.
Sí, sí, moltes bajas atrás el Madrid, Emilio, y el City. Tú ves la alineación inicial y los nombres están ahí, son todos buenísimos, pero el equipo no sé qué pasa este año que no funciona.
Bueno, imagínate que en finales de agosto, principios de septiembre, nos dicen que estos dos equipos no están los 8 primeros.
Sí, sí.
O sea, te tiras por el suelo, ¿vale? Y entonces hay el comentario es sensacional de Ancelotti, que tiene un montón de ellos, que es, oye, señores, es por aquí porque estamos aquí, o sea, porque la hemos pifiado. O sea, por lo tanto, hagamos frente a esto porque no podemos dar ningún tipo de explicación ni excusa a nadie, ¿no? Entonces, los dos están en esta situación. Es evidente, como dice Tomás, que estamos frente a un partido que evidentemente todo el mundo podemos coincidir en que la eliminatoria se decide en el Bernabéu y aquello es otra cosa, pero es que puede ocurrir absolutamente todo. O sea, y desde luego puede ocurrir que sea un fiasco de partido, como que sea el mejor partido, insoñable, desde luego, es evidente. Lo que está clarísimo es que los dos son grandes equipos, tienen jugadores impresionantes, tienen a los dos mejores entrenadores del mundo y, por tanto, yo creo que algo estupendo vamos a vivir seguro.
Totalment. Avui estarem tots a partir de les 9, evidentment, davant la tele i amb el Tiempo de Juego sintonitzat. Senyors, ho deixarem aquí de moment. Tomàs, Emilio, gràcies als dos. Una abraçada. Que vagi molt bé.
A tu, rei. Una abraçada.
Adéu. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Yo tengo bastante fe al nuevo formato, ¿eh? Yo creo que vamos a ver grandes partidos del primer día y sobre todo creo que todos los partidos van a ser importantes para todos los equipos.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De 4. Notícies ara a l'Espanyol. Quique, del primer equip masculí, que passen per l'operació de Pacheco, que ha estat, com sempre se sol dir, i si no és per preocupar-se, operat amb èxit.
Sí, senyor. Aquest matí ha passat pel quiròfan de la Quirón amb el, doncs, la supervisió del doctor Cugat, és que aquesta trucada inoportuna, lesió aguda al turmell dret que porta...
Hores? Que no saben, sí, que estàs en antena.
Sí, algú que ens escolta cada dia. algú que porta, doncs, arrossegant una lesió des de la temporada passada. Lesió aguda al turmell dret, estarà, jo calculo, que uns dos mesos de baixa, així que arribaria tot just pel final de la temporada. Així que, escolta, que no es refredi Joan García, que no es refredi Joan García, tot i que em diuen que el que puja de la cantera, que serà a partir d'ara el porter suplent number one, és Ángel Fortuño, que és boníssim. Així que, de moment, Joan García i Ángel Fortuño són els porters de la primera plantilla, esperant que torni a recuperar-se Fernando Pacheco. I aquest matí donàvem una noticieta, durant el matí, que l'Espanyol, doncs, estava sancionat per estar 3 mercats sense fitxar.
T'espantes quan sents això.
Sí, i sobretot sabent qui fitxa. A vegades no sé si és millor fitxar o no fitxar. Però bé, estiu del 2025...
El de ara diria mejor.
Mejor. I els dos del 2026. Però, evidentment, era un problema burocràtic que tenia l'Espanyol, algun deute que hauria de tenir, sense especificar, i m'explicaven en el club que sí, que és veritat que la FIFA havia fet oficial això, però que immediatament l'Espanyol havia posat fil a l'agulla i havia solucionat aquest problema, així que no hi ha problema, podrem fitxar a partir del mes de juny, de juliol. L'Espanyol podrà anar normalment al mercat d'estiu del 2025. Avui l'Espanyol ha fet festa, demà feina i roda de premsa de l'amic Jofre Carreras a l'espera del partit importantíssim, evidentment, del diumenge al migdia contra l'Atlètic Club a Cornellà.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
I un apunt també del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
El Girona que ha d'obrir la jornada, sí. Aquest proper cap de setmana, juga divendres, rep el Getafe a Montilivi, i estem pendents bàsicament de veure si es pot recuperar a Arnau i o a Miguel de cara
al
partit.
Sí, veurem si un dels dos, els dos o cap, que són jugadors fonamentals que formen part de la columna vertebral del Girona i que són dos dels jugadors que més bona temporada estan fent. Deixem que faci un matís, ara et dic com estan els dos, perquè, òbviament, el Nauro per la temporada vinent, mirant el calendari que estava fent un cop d'ull, els partits a casa... Europa passa per Montilivi, perquè rep el Getafe, perquè rep el Celta, perquè s'ha d'enfrontar el València, perquè ha de passar l'Alavés, perquè ha de jugar contra el Betis, entre d'altres conjunts. Òbviament, no li serveix només guanyar a casa, però sí, com a mínim, fer-se fort a casa i assegurar els partits de casa. Arnau, recordem, va caure de l'11 del partit que havia de jugar i que va jugar a la Catedral, a Viló, per problemes als isquios. Li hem de mantenir l'interrogant. I Miguel continua arrossegant ja abans del partit que va disputar i guanyar el Girona a Vitoria un problema al turmell. Allà va rebre un cop i va estar 4 partits sense jugar, 2 de Lliga i els 2 de la Lliga de Campions. El descans del partit a Bilbao va ser canviat per intentar que aquests problemes no vagin a més. També és on dubtar. Home, tindrà problemes Mitchell perquè haurà de col·locar Francesc Aquesta seria la posició habitual al lateral dret i Blind al lateral esquerre. No té moltes més opcions, però de moment anem a veure què explica Mitchell el dijous. Però de moment són dubte tant Arnau com Miguel per obrir jornada com a puntes el divendres 9 de la nit en aquest Girona-Getafe.
Molt bé, aguanta'm aquí que hem de parlar de bàsquet de seguida, que ja tenim a sobre la copa, eh?
Molt bé, sí, comença dijous, eh? Demà anem cap allà.
Fins aquí el futbol de seguida bàsquet.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Este jueves en COPE...
Soy Alberto de COPE, Alberto Herrera.
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
Sí, Alberto Herrera de la radio.
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Este jueves, el 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Te vienes conmigo al estudio, te digo, Estrella, ¿de qué quieres que hablemos hoy? Tú me dices, pues mira, el tema de los fósforos quiero que sea tal.
Ay, Alberto, de mi alma, de mi...
Te lo queremos agradecer personalmente.
Yo me voy a Madrid.
Te espero el jueves en la emisora.
Ay, Alberto, esto es verdad, ¿no?
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
De Mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario. Citroën. Consulta Citroën.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en AlquilerSeguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Doncs queden dos dies només perquè arrenqui la Copa del Rei de bàsquet. Avui hem de parlar del Manresa, que juga divendres el seu partit de quarts de final contra el Real Madrid. Tenim el tècnic del Manresa, Diego Campo. Hola, Diego.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, semana bonita, que llega una de las competiciones más bonitas del año y está el Manresa, que tiene mérito, Diego, y no sé cómo os lo tomáis. Supongo que como un premio, pero a competir a tope, ¿no?
Sí, sobre todo ir ahí a competir al máximo y a ser responsables con todo lo que nos apoya nuestra afición y que pase lo que pase con el resultado, pues nuestra afición está muy orgullosa de nosotros.
Oye, llegáis en buena dinámica, ¿eh? Venís de ganarle el fin de semana a Bilbao, pero echamos un poco la vista atrás, miramos las últimas semanas y estáis a un nivel muy bueno, Diego.
Sí, pero bueno, creo que esto de la temporada, más que los resultados, para nosotros lo importante es cómo jugar e ir mejorando desde pretemporada. Pues a la altura de Navidad, ahora en enero, y ahora aprovechar esta copa para dar un paso más en seguir mejorando y ser muy competitivos.
El problema, Diego, es que el rival en cuartos de final es ni más ni menos que el Real Madrid. Rival de altísima dificultad, Diego.
Bueno, son expertos y son expertos con este tipo de torneos, porque tienen muchas Final Four y Copa del Rey en sus piernas y además con victorias, con lo cual saben lo que hay que hacer para ganar. Pero es lo que hay, no nos quejamos nunca, ese rival nos ha tocado y sabemos lo que tenemos que hacer para jugar muy bien contra ellos.
Diego, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por atendernos.
Hola,
muy
buenas.
Yo te quería preguntar de inicio por el torneo en general, porque siempre preguntamos por dinámicas, por favoritos. Venimos hablando de una temporada con aquel liderato de Valencia, también de Unicaja, una temporada muy abierta porque Madrid y Barça pues están teniendo problemas. No sé si todo está muy competido, que entiendo que sí. ¿La Copa también o ves algún equipo, equipos, un escalón o dos por encima del resto?
Bueno, hay equipos expertos, como el Madrid, por supuesto el Barcelona, por supuesto el Unicaja, y luego hay mucha igualdad, porque hay mucha igualdad en toda la liga. Por donde la mires, cualquiera puede ganar a cualquiera. Es verdad que las competiciones europeas empiezan a influir mucho en el fin de semana, porque se ha cansado, se ha con mala dinámica o hay más partidos. Así que la Liga CB está muy, muy, por así decir, muy igualada, lo cual la hace muy atractiva. Y la Copa del Rey creo que va a ser un fiel reflejo de todo esto.
Uh-huh. Oye, y hablando de tu equipo, del Baxi Manresa, ¿cómo le explicas a alguien qué quiere conseguir, cómo juega y cuál es el secreto de este equipo? Porque al final la reconstrucción es de temporada en temporada, tú estás viviendo una segunda etapa en Manresa, uh-huh. Es cierto que ahora está brillando mucho Terry Carlson Jr., pero bueno, tenéis muchas individualidades, tú siempre, por lo que vengo escuchándote en ruedas de prensa y me parece muy lógico, destacas el colectivo por encima del resto, pero ¿cómo le explicas a alguien, el éxito, la buena temporada que está haciendo el equipo?
Bueno, en dos cosas. Uno, en jugar como equipo y después jugar con identidad clara. Es decir, nosotros queremos jugar de una manera determinada, entrar de una manera determinada, que se base en vivir el día a día, en acción, en jugar una defensa muy proactiva, en correr, en tirar cuando estás solo, ir al rebote. Tan fácil de decirlo y tan difícil hacerlo cada día.
Sí, sí. Los básicos y algo más en el baloncesto. Oye, si tienes que destacar un líder del equipo, me puedes decir tú mismo, ¿eh? Pero ¿quién es el líder de este Baxi Manresa?
Bueno, yo creo que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Dani Pérez, por ejemplo, representa un liderazgo del día a día, de lo que es el trabajo diario y luego de lo que es entender el juego para el equipo. Luego Retico Bassoham, pues un jugador que el otro día, por ejemplo, nos ayudó muchísimo, ¿no? Es un jugador de 31 años con ganas de aprender y de darlo todo. Sería un líder de esfuerzo. Luego, bueno, tenemos jugadores jóvenes, pues que han llegado a la liga, como Derrick, o el mismo Cameron, que son grandes anotadores, grandes, tienen una muy buena técnica individual, pero que están aprendiendo poco a poco. Creo que al final los equipos también tienen diferentes tipos de líderes. No solo es ese líder que pensábamos antes, hay diferentes tipos de líderes que completan pues un buen equipo.
A lo mejor no eres muy amante de las apuestas, pero dame una final. Venga, una final de la Copa del Rey.
No, me tendría que dar el Manresa seguro.
Vale, venga, Manresa por una parte del cuadro. ¿Y por la otra?
Por la otra ni me la sé, pero como voy día a día, solo me sé el primer partido. Pero bueno, Unicaja.
Unicaja, Baxi Manresa. Tiene buena pinta, ¿eh? Ya sí, lo firmamos, ¿eh?
Soñar es fácil. Lo difícil es ir allí y jugar bien, pero bueno.
Te digo una cosa, lo que sí que te cojo es el compromiso de que como tengamos esa final, al día siguiente te llamo, ¿eh?
Eso es mi problema. Estaré encantado de hacerlo.
Muy bien, Diego. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos y a por ello. Mucha suerte en la Copa, que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Acabarem amb una punta a Futbol Sala. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Que tenim avui Jaén-Barça, partit de quarts de final de Copa, partit únic, eh?
Sí, el Barça que se juega en la pista del Jaén y a partido único el pase a la final four de la Copa del Rey ante un rival que hace mes y medio derrotó a los azulgrana por un contundente 9-4 en la Liga. A favor del Barça, por contra, está a favor la historia. Los barcelonistas le han ganado todas las eliminatorias en las que se han visto las caras, las finales de los años 18, 2019 y 2020 y la última, el año 2023 en el Palau por un contundente 7-2 también en ronda de cuartos de final. Adolfo en el Barça es baja y además lo va a ser por un mes por una lesión en el abductor y se le une a la de Eric Mendonça. Por contra, Antonio Pérez y Pito son alta. Sergio González, jugador del Barça y ex del Jaén.
Sí, arribem bé, ara amb aquesta tranquil·litat que ens donen les darreres victòries, amb un punt de maduresa crec molt bo, en el que l'equip està entenent què hem de fer per guanyar i quin nivell competitiu hem de donar sempre per encarar tots els partits de la millor forma. Així que amb aquestes ganes de reivindicar-nos, de demostrar que volem estar a la Final Four de la Copa del Rei, som un equip guanyador i hem de ser en tots els contextos, així que a per totes i a mort a Jaén.
El partido a las 9 en el Olivo Arena de Jaén. La Final Four, recuerdo, se juega el 17 y el 18 de mayo en Murcia.
Gracias, Juan.
Que guay, chive.
Gil, superstar.
Soc molt pesat, però torno a repetir. Ferland Mendy, Aurelien Tchouaméni, Raúl Asensio i Fran García. Ahí lo dejo. I és que el tema de la defensa del Madrid i de les baixes de la defensa del Madrid es comenta molt i molt, fins i tot fora del futbol, i fins i tot amb idees imaginatives com les de Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Orense.
Si lo público fuera lo mejor, si lo público fuera lo más eficaz, los equipos deportivos serían públicos. Ya habría oposiciones para lateral derecho del Real Madrid. Pero no las hay, porque si no hay aberración. ¿Entiende? O sea, que dicen ustedes que lo público es lo mejor porque sí. Pues haga un equipo de fútbol público.
Dentro de poco, en el BOE, convocatoria de oposiciones para defensa del Real Madrid. Acabem amb això. Ballori, és el dia on l'esport espanyol ha homenatjat a Rafa Nadal, a la seu del Comitè Olímpic Espanyol, on Raúl de Tomàs ha tornat a entrenar amb el Rayo després de 2 mesos i mig sense anar convocat i on el Comitè Olímpic Internacional ha ajornat fins a 2027 els primers Jocs Olímpics de los eSports.
Les enquestes. En clau Champions, qui arriba pitjor? El City 62%, el Madrid 38%. En clau espanyol, Casmapi León, s'hauria de denunciar? Sí, ho hauria de fer Daniela 62%. Ho hauria de fer l'Espanyol 24%. No s'ha de denunciar 14%. I en clau Girona, qui és més important que es recuperi per divendres? Arnau, 20% dels vots. Miguel, 80%. Avui escoltar Tiempo de Juego, City Real Madrid. Que vagi bé.